días a los de Bildu les veo con la cara. Nosotros aguantaríamos una semanita más de campaña, pero a ellos se les está haciendo larga.
En los últimos años ha prevalecido una política cortoplacista, un matrimonio de conveniencia que ha ahogado las capacidades comunitarias de este país.
Hi ha diversos models sobre la taula de gestió de la immigració, però en tot cas Catalunya ha de poder tenir molt a dir.
Nosaltres aquest decret l'hem negociat tot amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Aquest tema de les piscines privades ens l'hem trobat, no l'ha pactat amb les entitats municipalistes.
És una gran oportunitat per acercar-nos a ganar la Liga.
Tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la Liga. Ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada.
Perquè el Girona, com diran en basses per megafonia, és Europa, la samarreta que lluirà l'equip i diu Europa, ja som aquí!
Un minut i serà un quart de deu del matí. Avui acompanyats de la Sara González. Com estàs, Sara? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Arturo Puente, bon dia.
Hola, bon dia.
Milagros Pérez Oliva, bon com dia. Estàs? Bon Marel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Fes la pregunta de si veuré el Madrid-Barça d'aquesta nit.
Sí, perquè és la...
No em busquis ja, eh? No em busquis aquesta hora ja, eh?
És la setmana horribilis.
Oi, de veritat, eh? Que insuportable,
que
això.
Que passi ràpid, tu.
O no ho mireu, estareu més tranquils.
Bueno, no ho sé, no, perquè la gent crida. O sigui, tu estàs a casa tan tranquil,
sí,
i sents gent cridar. I llavors els veïns no saps mai.
Però
he de dir que al voltant de casa meva hi ha un grupuscle madridista important.
Sí, eh?
Home, l'altre dia la tanda de penal sentia abans al carrer que per la ràdio. És que és una cosa tremenda.
I a part d'això tens el rellotge interior.
Sí,
que t'està dient, ara s'està jugant.
El meu rellotge interior em diu que he d'anar a dormir. O sigui que igual encara estic roncant ja a les 9 de la nit. Bé, de seguida arrencarem tertúlia amb diverses qüestions. Evidentment, de seguida ens anem a Euskadi, fa un quart d'hora que ha arrencat la jornada electoral. Parlarem també de l'embolic fenomenal, que jo ja no entenc res, del que va dir ahir David Mascort, el conseller, al voltant del decret de piscines i del que van respondre les associacions i federacions de municipis. I, evidentment, parlarem del temps, perquè... Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Si hi ha una cosa que preocupa Catalunya en aquests moments és el dia de Sant Jordi. Abans d'això, hem de dir que és el dia més estupendo de l'any, de roses, llibres i... també de pastís especial. Hi ha constància que des de l'any 27 els pastissers ja feien pastís de Sant Jordi, però com que cada any es presenten noves versions de postres, avui ens han portat des del gremi de pastisseria croissants farcits de crema de te de roses i compota fresca de gerds. Ara els farem unes fotos estupendes perquè són meravellosos aquests croissants. I també la rosa de Sant Jordi que fan amb mousse de vainilla, pa de pessic i cruixent de xocolata. Tot plegat, el mestre pastisser artesà Josep Maria Guasch de la pastisseria Targarona d'Igualada, que aquest any serà l'encarregat de fer el pastís de Sant Jordi del gremi de pastisseria, que és el que donaran demà al president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, us podeu anticipar vosaltres menjant-vos el que tastarà demà el president. Però bé, en tot cas, dimarts. La gran pregunta que es fa a tothom, a Martí Oliveres, és: plou o no plou per Sant Jordi? I la resposta és certament ambigua. O sigui, el primer és que està tot molt mòbil. Pot ser?
Sí, sí, sí.
No està 100% clar. Queden 48 hores i no acabem de veure-ho 100% clar.
Evidentment, ho veiem més clar que ahir, però ho tindrem més clar demà que no pas avui. Per tant... paciència, els mapes del temps, allò fins a les poques hores vista, no s'acabaran de posar d'acord en com distribueixen els ruixats que esperem alguns ruixats, dimarts, dia de Sant Jordi, sí, al Pirineu, Girona i Barcelona. Aquestes serien les zones amb més risc de pluja, però durant la tarda, per tant, diada de Sant Jordi que començarà fins i tot amb un bon sol. Amb
o sigui, a aquesta hora, la diada de Sant Jordi és assolellada al matí.
Al matí.
A tot arreu.
Fins al migdia, en principi, a tot arreu. Potser la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, zones properes, més ennuvolat el cel, però grans clarianes, fins i tot moltes estones de sol, fins al migdia o l'hora de dinar, a Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, per suposat a Ponent i al sud, que aquí amb el vent de mestral, doncs sabeu que serà una jornada més assolellada, com cal esperar amb aquests àmbits, amb aquestes situacions. A partir del migdia, però, entrem en un escenari de... típica primavera, de ruixats, de tronades, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, Girona, i al final del dia, que a partir de les 6, quarts de 7, és quan arribarien a la zona de la costa central. Aquests ruixats localment poden descarregar amb ganes, però no es preveu un Sant Jordi com el 2022, amb aquella gran calamarsada a Barcelona, no. Sí que seran ruixats aquí i allà, en principi no amb tanta intensitat com fa aquests dos anys, però els haurem d'anar seguint. i es veu més tranquil·la la diada a Ponent i al sud, tranquil·la pel que fa a l'estat del cel. L'altre element a tenir en compte serà aquest vent, el vent de mestral, que ho farà amb força a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, també es notarà el Pla de Lleida, i la tramuntana a l'Alt Empordà. Per tant, tindrem una mica de tot, o haurem d'anar seguint, i també nevades al Pirineu.
Tranquil no estarà ningú, 100%, perquè si o tens possibilitat de pluges o tens una ventada important, sí?
Sí, seria una mica...
Llavors, tornem-hi, eh? Al matí, en principi, sol a tot arreu.
Mm. Ja amb aquest vent al sud.
Ja amb vent al sud, això sí, amb ventades importants al sud i a l'Empordà. I després, a partir del migdia, comencen a arribar pluges que poden arrencar per on? Per Pirineu.
Pirineu, Prepirineu i també les comarques de Girona. Serien dos motors, podríem dir, on s'engegaria la convecció, aquests ruixats primaverals. Girona, comarques interiors, bàsicament.
Això a partir del migdia, eh?
Partir del migdia.
I no estem parlant de la tarda,
no.
Les 12, 1...
En endavant, 2, exacte. Va. 12, 2, això, l'hora del vermut, l'hora de dinar, cap endavant, i després, entre les 4 i les 8, probablement, és quan podria ploure més a les comarques interiors de Girona i Barcelona, per suposat, la zona del Pirineu, Prepirineu, però de manera més irregular, sobretot entre Girona i la Catalunya central, i anar desplaçant-se aquesta massa de ruixats cap al sud, i arribar a la costa de Barcelona, cap a la tarda vespre. Alguns models no els fan arribar a la mateixa capital catalana, però alguns mapes sí que ens indiquen doncs, la possibilitat de ruixats fins i tot a l'interior de Tarragona, cap a la zona de l'Alt Camp, de la Conca. Per tant, és molt complicat ara mateix definir hora i lloc exacte, però veiem això, un dia tranquil fins al migdia i després, amb aquest vent i amb aquests ruixats a moltes comarques, sobretot del centre i de l'est del país.
I l'altra qüestió significativa és que és un Sant Jordi fred. Pràcticament d'hivern.
Pràcticament d'hivern. Ens hem d'imaginar que tindrem un escenari més propi de finals de febrer que no pas de finals d'abril.
Déu-n'hi-do, eh?
Al matí, segurament dimarts, ens despertarem amb pràcticament tot Catalunya per sota dels 10 graus.
Per sota dels 10 graus?
Pràcticament tot Catalunya per sota dels 10 graus.
Déu-n'hi-do.
Fins i tot a Barcelona és probable que ens despertem amb 8, 9, 10 graus al centre de la capital catalana. Sensació de fredor marcada, amb estones de vent de mestral a Ponent i al sud aquí, més sensació d'hivern. Nevarà el Pirineu, sobretot cara nord, per tant, Principat d'Andorra, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, però a cotes que poden baixar fins al fons de les valls, fins als 700, 800, 1.000 metres pot nevar el Pirineu dia de Sant Jordi, i també que no faci una enfarinada al Montseny. Per tant, Déu-n'hi-do, finals d'abril, no és que no ho hagi fet mai, però veurem el Montseny nevat el dia de Sant Jordi, en alguns moments, segurament a la tarda, amb aquestes tronades, amb aquests ruixats. Per tant, és un Sant Jordi hivernal més que no pas primaveral, pel que fa a la temperatura. Pel que fa al comportament del temps, 100% primaveral, amb aquesta inestabilitat que és tan típica també d'aquest dia, d'aquesta època.
Em feia somriure la Sara perquè me la mirava i omplia els narius. Sabeu aquesta imatge de...
No, és que jo li diria al Martí que ens comenci a preparar ja per Sant Joan, perquè poc que ha plogut, però els dies que ha plogut per Reis, per Setmana Santa, per Sant Jordi, i la propera serà Sant Joan, no?
M'ho ha comentat molta gent,
sí, eh?
És veritat, que em sento de queixar sempre, no? Mai plou a gust de tothom.
No, sí, és evident. Però és evident que és necessari.
Però coi, greu.
Hi ha molts dies, eh?
Sara González, indignada, eh? Ara
sí, una mica, però clar, a veure, si hem de triar
Sara,
que plogui.
Que el dia que obris l'aixeta i no baixi aigua... Ai,
sí. No, que estan dient que si ha de ploure, que plogui, sí, però, ostres, el dret una mica a la rebequeria el tenim, no?
Bueno, en tot cas, que aprofiteu, el que sabem ara és que, en principi, aprofiteu el matí de Sant Jordi. És un dia estupendo que haurem de veure, per cert, quina incidència té, perquè des de... L'altre dia ho comentàvem amb la gent de la redacció, amb la competència, amb la gent del món, que deien, és que fa 5 edicions de Sant Jordi que nosaltres no fem el programa al carrer. Ells, sí, perquè les últimes dues les hem fet des del cap de setmana, òbviament, i les anteriors dues eren pandèmia. O sigui, no, des de la pandèmia no hem vist un Sant Jordi laborable, amb la seva esplendor, diguem-ne, no? I això, aplicat al tema de les superilles literàries i tot això, veurem com és el Sant Jordi aplicat en aquest camp, en aquest terreny de joc. Veurem. Però, vaja.
Hi ha més parades que altres anys, aquest any de més rècords, sempre.
A nivell de programació de RAC1, al matí, el que és el món, la competència, informatius, tot tranquil.
Giró, tot això.
Giró.
Però
després, clapés, al final del programa ja en parlarem.
No rigueu ja, eh?
Amb el temps afegit, que ja arribi algun...
Jo és que m'estic imaginant el clapés a casa seva ara mateix fent casondera.
Ho vas rebre fa un parell d'anys,
home,
no?
Home, sí,
que
vam rebre.
Que em va caure un xàfec a sobre.
Sí. Ahir vam treure els documents i la veritat és que...
Mullats, els documents mullats.
Bueno, no, és que va ser un moment que hi va haver... Jo ja no faig... Vull dir, faig broma, però no faig broma. Va haver-hi gent que es va quedar a escoltar la ràdio per veure si havíem mort electrocutats perquè es va tallar la connexió. O sigui, es va tallar, es va sentir un... I va desaparèixer el programa en directe. No, no, va caure una pedregada important que va fer caure el sostre de...
Hem acabat xops,
sí, sí, d'on estaven fent el programa, sí, sí. Déu-n'hi-do. Bueno, Martí, doncs anem afinant. Tu ara ja has fet la teva part, no? Ara ja ho deixes a la USA.
Encara queden moltes hores de dia, de feina, ho hauré d'anar seguint.
No ho sabrem millor.
Però, evidentment, jo aquesta nit passo el relleu. Sí, sí.
És terrible, deu ser dels pitjors... Home, per ser meteoròleg, és el pitjor dia de l'any, sí o no?
I ara ja fa un parell o tres d'anys, no?, que ens ha caigut, deies, en cap de setmana, i m'ha caigut, podríem dir, tot el mort a mi, no? Ara el repartim amb la resta.
Mira, aquest va ser el de fa dos anys, eh? Aquest és
que clar, estic mirant el cel i s'està ennegrint per minuts i per segons.
Mira, acaba de fer un llamp aquí darrere del...
Què?
Mers. Res, és un ruixat imminent. Ens diuen des del Baix Llobregat que fins i tot va acompanyat de calamarsa.
La pedra que està caient està tenyint de blanc el terra del Palau Robert.
I aquí després ja... Es va parar la connexió i a fer punyetes. Bueno, Martí, doncs res, treu-te el pes de sobre. Ja l'Ausart, si ens està escoltant, ja s'ho emporta tot. Que vagi bé.
Vinga, gràcies, fins ara.
9 i 23 minuts. Per tant, aquesta és la previsió de Sant Jordi a 48 hores. La possibilitat, en principi, neta del matí de Sant Jordi, des de primera hora fins al migdia. Això sí, en fred. O sigui, fred d'hivern. I a partir del migdia comencen a arribar alguns ruixats ja cap a les comarques nord del país, cap a Girona, cap a l'interior, cap al Pirineu. I a partir de la tarda podrien arribar fins i tot a Barcelona, i això sumat a que les comarques del sud i del nord, especialment els extrems del país, bufarà fort el vent. Per tant, les paradetes haurien d'estar ben falcades, això per una banda, i després amb proteccions per evitar la pluja, per si de cas. També hem de dir que aquest cap de setmana, ja ho vam dir ahir, però moltes llibreries obren tant dissabte com diumenge per anticipar-se a Sant Jordi, per tant, si voleu fer feina ja ho podeu fer. Hola, Arnau, bon dia.
Hola, bon dia.
27 minuts fa que els bascos poden votar en aquestes eleccions que el titular ha estat des de fa dies les més igualades de la història, no? Un duel inèdit entre Bildu i el PNB per veure qui és el que s'emporta la victòria d'aquesta nit.
Sí, pendents d'aquest frec-a-frec entre el PNB i Bildu, veurem cap on es decanta la balança, si finalment hi ha aquest sorpasso de l'esquerra versal, que seria històric i que per primera vegada s'imposarien aquestes eleccions, o si per contra, després d'aquests últims dies diguem-ne complicats per Bildu i el seu candidat, en què ha evitat parlar de terrorisme relacionant-ho amb ETA i ha estat al centre de la diana Pello Chandiano, veurem si acaba passant factura i el PNB trepitja els talons o fins i tot aconsegueix guanyar aquestes eleccions contra tot pronòstic, perquè en les últimes enquestes, com a mínim, insistim, abans que hi hagués aquesta relliscada de Pello Chandiano, indicaven que Bildu aniria en primera posició. Per tant, molt pendents d'aquest frec a frec i de veure cap on es decanta la balança.
Fa bon temps o no?
Molt bon temps. Fa fred. Ara mateix el País Basc profund, 6 graus, però amb un dia assolellat, amb sol, per això, amb fresqueta, però sí, sí, ve de gust sortir de casa, per tant, el temps, com a mínim, que no jugarà una mala passada a la participació de les eleccions.
On ets exactament ara, Arnau?
Mira, ara sóc a Otxandio. Otxandio és un poble de Biscaia, pràcticament ja a tocar de Vitòria. És un petit poble, molt, molt, molt petit, que ja et dic, 6 graus de temperatura, dia esplèndid, però amb fresqueta, i aquí és on votarà Pello Chandiano, el candidat de Bildu, per ser l'endecari. Votarà a partir de les 10, és a dir, d'aquí poc més de mitja hora, 31 minuts, votarà aquí en una escola, l'única escola pública del poble, amb molta expectativa, evidentment, perquè és un dels grans candidats a guanyar aquestes eleccions, com dèiem, i perquè ha estat el centre de la diana de tota la polèmica d'aquesta setmana. Per tant, esperant aquí a Pello Chandiano, amb aquesta curiositat, no? Chandiano és el seu cognom, Otxandio és el poble on viu.
Una cosa, sobre això hi ha expectació mediàtica també per veure el candidat o no gaire?
Ara mateix, quan falten 31 minuts, hi ha un parell de càmeres i una altra redactora de ràdio. Mm. Insistim, és un lloc poc habitual, ara mateix, estic parlant de quan falta mitja hora perquè voti, dic poc habitual perquè és difícil arribar fins aquí, és un poble en què has d'arribar a través d'un port de muntanya, uns quants quilòmetres amb diferents corbes. Suposo que els companys periodistes vindran just pel moment de la votació. No és allò un lloc que els bascos, els mitjans bascos, puguin dir les primeres connexions d'obertura de col·legis, grans col·legis, no. És un col·legi electoral que ningú vindria si no fos perquè Pello Chandiano votarà d'aquí mitja hora en aquesta petita escola d'Otxandio.
Sobre el fet de qui guanya les eleccions pot ser, perquè alguns, alguns diaris parlen d'una nit llarga, és a dir, que pot ser que no se sàpiga si hi ha sorpàs o no fins al recompte dels darrers escons, que són els d'Àlava.
Sí, serà llarga per tenir el resultat definitiu, perquè com que anirà tan apurada la cosa, caldrà veure pràcticament fins l'últim vot, fins i tot fins al vot estranger, el vot Cera, que serà clau. Sí que és veritat que per la resta de demarcacions, per la resta de vots, la cosa anirà ràpida. De fet, fins i tot parlaven de a les 10:15 ja tenir un resultat pràcticament definitiu. Hem viscut nits electorals molt més llarga, a Catalunya estem acostumats també a les eleccions espanyoles, però en principi, tenint en compte que són 1.700 bascos els que estan cridats a votar avui aquí, la idea és que s'anirà per feina.
Deixa'm preguntar-li a l'Arturo Puente, que per proximitat, ell que és navarrès coneix bé la qüestió. Com veus aquestes eleccions? Hi ha una qüestió que em sembla fonamental, per entendre la distància que hi ha a vegades entre el País Basc i la resta, que és la manera en què s'ha enfocat aquesta darrera fase de la campanya, aquesta darrera setmana, després de l'error clamorós que va patir Pillo Echandiano a l'entrevista de la cadena SER, quan li pregunten si és una banda terrorista i evita dir que és una banda terrorista. Vam veure un canvi després d'aquella declaració en l'actitud pública, potser d'alguns dels candidats, però sobretot mediàticament, i ens vam trobar que abans d'ahir divendres, que és l'últim debat que es fa a la cadena SER i del diari El País, muntat per les dues entitats, no es parla d'ETA. Hi ha fins i tot membres de Vox i del PP. No és que sigui un debat entre PNB i Bildu, que pensaries, bueno, això volen evitar la qüestió. No, l'evita tothom.
És que hi ha molt poc a gratar per aquí. Jo tinc la sensació, és a dir, jo no crec que sigui un tema petit ni menor. Per qui és important, hi ha molta gent del País Basc que aquest tema segueix sent important, ja no sé quants anys després, 15 anys després o 12 anys després de la desaparició d'ETA, hi ha gent per la que aquest tema segueix sent important. Però aquest vot ja està perfectament decantat. És a dir, qui té dubtes sobre l'actuació de Bildu no està pensant en votar Bildu, i ara se l'ha recordat una resposta malament de Ochandiano. Ja sap que no votarà Bildu mai, i que aquest tema ha passat pàgina, diguem-ne, ja no està en el top de la seva importància, doncs aquesta persona sí que pot estar mirant a Bildu o no. Passa també una segona qüestió. És veritat que anirà tan just, i a més a més, ja sabeu que s'ha parlat molt, el sistema electoral basc és una mica estrany, i per tant a Àlaba es reparteixen escons per molts pocs vots. Uh-huh. 3.000, 4.000 vots te pot canviar un escó. Per tant, moure 3.000 vots a Àlaba no és gaire difícil. Per tant, una ensopegada com aquesta d'Ochandiano li pot fer caure 3.000 vots. És a dir, no mou moltíssim la cosa, però una mica ho pot moure. Per tant, això sí que és veritat que a Bildu, per molt que la idea mediàtica ja ha estat, ara el missatge ja ha estat, bueno, això aquí no té gaire incidència, és veritat que compte, per poca incidència que tingui, estàs per tan poc que pots tenir-la. Ara bé, a qui beneficia molt? És a dir, cap a on van els vots? Pues es decanten entre, jo diria que Bildu i PSE, com a molt, PNB, no? Estan en aquesta frontera. Ningú no canviarà cap a Vox, és a dir, Vox no tindrà cap guany, i probablement el PP tampoc. De fet, el PP el que ha intentat una mica és posar un to de més governabilitat. Per què? Perquè una de les coses que s'han mostrat en les darreres enquestes és que probablement, jo crec que això en les últimes ja ha canviat, però hi havia enquestes on el pacte PNB-PSE, que és el pacte clàssic, va morir Ardanza, que va inaugurar, no, aquesta campanya, que va inaugurar els grans pactes PNB-PSE, quan encara no hi havia Euskadiko-Esquerra, que va ser una branca de l'Esquerra Abertzale que es va sumar al PSE als anys 80, però encara no estava. Llavors, aquest gran pacte, que és el pacte clàssic, és el pacte que prefereix tot el poder econòmic al País Basc, però també l'agrada al PNB, és amable amb la situació a Madrid, diguem-ne que li va bé a tothom, però és que igual no donava. No acabava de donar majoria absoluta.
Perquè la majoria absoluta són 38 diputats.
38 diputats, són 75 al Parlament Basc. Aleshores, cap a on miraria aquesta coalició? I és interessant, perquè en el seu moment, no aquesta legislatura, sinó l'anterior, va mirar a Podemos. Van intentar treure coses amb Podemos, però clar, Podemos posava sobre la taula una agenda que moltes vegades al PNB li costava d'acceptar. Per tant, ara era possible que si no donessin majoria absoluta miressin cap al PP? Bueno, pues, de Andrés, que és el candidat del PP, és un candidat que podria entrar en la governabilitat. Que
ah,
podria,
sí, eh?
Sí, que podria entrar, que es podria posar bé.
Ara és bé... Que...
Digues, digues, Arnau.
No, Artur, amb el que deia l'Arturo, que és que des del Partit Popular Basc comencen a fer córrer la idea que el PNB podria governar en solitari, encara que no li donessin els números, i a partir d'aquí jugar a la geometria variable en funció de quin tema vol aprovar. Si és un tema d'autogovern, anirà a buscar Bildu, si és un tema més social, anirà a buscar el Partit Socialista, si és un tema més econòmic de model, que ideològicament s'acosten més entre PNB i el PP, aniria a buscar els populars. Per tant, aquesta idea de l'Arturo, que té sentit, perquè des del mateix PP Basc i des de Gènova també fan córrer aquesta idea de per què no un govern en solitari del PNB en què nosaltres, Partit Popular, podria entrar en el joc.
Per tot això, ha de quedar el PNB per davant i que siguin vots.
Jo sí, crec, això és clau. Clar.
Jo crec que aquí el que veurem aquesta nit, no sé, ens pot canviar tot i no tenim ni idea, perquè al final això és com lo del temps, en Sant Jordi, els models diuen una cosa després. Però jo crec que estem al voltant, el PNB i Bildu estan al voltant dels 28. Mm. Al voltant dels 28. Pot ser 20...
Vol dir que els hi falten 10 per la majoria.
Sí. Llavors, ara ja veurem. I una cosa una mica més de fons, una mica per entendre'ns, jo crec que les eleccions basques estan especialment interessants per una qüestió, perquè s'acaba una època, que és l'època, passi el que passi aquesta nit, passi el que passi, s'acaba l'època Urkullu. Urkullu va arribar al 2012, va arribar en una situació econòmica, o sigui, recordeu-nos, no?, 2012, que fa ja un porró. 2012 va arribar en aquell moment també Rajoy, Artur Mas, no?
Crisi econòmica.
Crisi econòmica que al País Basc no va ser tant. No van tenir aquells nivells d'atur, no va estar ja bombolla immobiliària, és a dir, llavors, la sensació des d'aleshores, és a dir, la situació que fins ahir vivia el País Basc, és encara filla d'aquella crisi del 2008 que al País Basc no va entrar tant, no va aplicar tant. Llavors hi havia una sensació d'estabilitat, no es moveu, compte, si es moveu gaire, que us passarà com allà, no? Aquesta sensació. I això feia que al País Basc es valorés molt l'estabilitat. Estabilitat. No es mou... Venien també d'un ple Ibarretxe que havia sortit fatal, el seu propi procés, que havia sortit fatal. El PNB ja no volia, estava fugint d'aquestes posicions. Això, en els darrers temps, normal, fa ja 13 anys d'això, o 12 anys d'això, això s'ha anat esquerdant darrerament, no? Han sortit problemes, sobretot els debats, i heu seguit debats, o Saquiretxa, el sistema basc de salut, tota l'estona estan parlant d'això. És com el gran tema de campanya, no? Els hi preocupa molt, però més coses, l'educació ha sortit molt, ha sortit moltes coses econòmiques i socials. Aleshores, això s'ha anat esquerdant. Cap a on va el País Basc? És a dir, quines posicions tindrà un PNB que acaba de tenir un, no?, un moment de pànic davant Bildu? O on va un País Basc on guanya Bildu? O on va un País Basc que ha de fer una coalició, ja veurien com, o una geometria variable? Jo crec que això no ho tenim clar. I això és apassionant.
De fet, és una porta oberta, entre altres camps, perquè si ens mirem també fins i tot els candidats, pràcticament tots són nous.
Tots són nous.
Tu et mires els que competeixen, com a mínim, el PNB, Íñigo Urkullu ja no hi és Imanol Pradales, en el cas de Bildu ja no es presenta Madalena Iriarte, sinó Pello Ochandiano, en el cas del Partit Socialista d'Euskadi és Eneko Andueza i no Idoia Mendia, sí. El PP ja no hi és Carlos Iturgaiz, sinó Javier de Andrés, per tant, vull dir que els que segueixen, bàsicament, és Podemos, Vox. I
sí.
Ja està, no?
Sí.
No sé si voleu fer comentaris també sobre això.
Bueno, una sobre com influirà el tema aquest d'ETA. El fet que a mi em va sorprendre que en el debat no sortís. Mm-hmm. I vaig pensar, tots miren les enquestes i tots tenen dades.
I Mila, tant, era just l'endemà, clar, que tots pensàvem que sortiria el tema, efectivament.
Aquí
sí,
està,
sí.
Perquè hi ha, a més, antecedents històrics importants. Després del Pla Ibarretxe, que semblava que el PNB estava acorralat i que va haver-hi una andanada molt forta contra el PNB i que semblava que els socialistes i el bloc constitucionalista, per entendre'ns, guanyaria, el PNB va treure un excel·lent resultat, tenint en compte la situació que hi havia, no? És a dir, que tu has de pensar que una campanya que s'aixeca mediàticament des de Madrid i que vol influir sobre la campanya basca, que és molt evident que vol influir sobre la campanya basca, quan ETA va deixar de matar el 2011 i es va dissoldre el 2018, que ara es vulgui ressuscitar el fantasma d'ETA d'alguna manera, el que provoca en la societat basca és reacció en contra. Perquè ells sí que volen passar pàgina i, de fet, pensen que estan passant pàgina. I estan passant...
Perdona, Mila,
Digues, digues.
És que, un més un apunt sobre això, és que em sembla molt significatiu el que diu la Mila, perquè és que en tots els mítings, en pràcticament tots els mítings que jo he anat, i he anat, ja et dic, a diferents mítings de diferents partits, en cap, incloent Ayuso, PP, al País Basc, en cap s'ha mencionat la paraula ETA. Hi han hagut referències al passat, a l'historial de Bildu, a tot molt tangencial, però en cap moment s'ha dit la paraula ETA. Perquè, com si fos, no sé si un tema tabú o per passar pàgina, es vol evitar també que fins i tot algú que se'n podria aprofitar, diguem-ne, electoralment, treure aquesta paraula, aquest concepte, aquesta idea.
Clar, perquè l'objectiu del fantasma d'ETA no és el País Basc. És realment el debat a nivell nacional, és treure vots a altres parts d'Espanya.
No?
Sí,
sí,
perquè a les generals va ser així, és el contrari. Qüestió.
A mi el que m'ha semblat més dels darrers dies, a mi el que m'ha sobtat més és que Pedro Sánchez entrés tan al trapo amb aquesta qüestió, perquè no veig quin guany té.
Va ser un error. En el propi PSOE...
És que potser va preveure, que marcaria més.
En el propi PSOE, entre els dirigents del PSOE, va haver-hi immediatament crítiques, a dir, ens estem equivocant,
clar,
ens estem equivocant.
És que, perquè,
no toqueu el botó d'ETA.
Perquè és el teu aliat a Madrid. És a dir, comprar, és a dir, dir que, ei, aquests senyors han de fer una revisió, ho ha fet molt malament, estan vinculats a ETA, et posa en el discurs perquè que t'ha fet la dreta contra tu.
No solament això, sinó que tu estàs preconitzant i pregonant la concòrdia a Catalunya i estàs tornant a l'esquema, al marc mercat, al frame de l'enfrontament al país.
Sobre això, i ara
jo
de seguida...
Jo no estic d'acord amb el que
estic dient. Ara en parlem, Manel, la teva opinió i la Sara. Però li volia preguntar només una cosa a l'Arturo. Aquesta idea que deia la Mila del País Basc ara mateix no li treguis el tema ETA perquè no li interessa a la gent, a què creus que es deu? És a dir, s'ha passat pàgina o s'està començant a passar pàgina o senzillament es vol oblidar? És a dir, ara és una cosa que em fa mal tocar-la i per tant és massa recent fins i tot com per teoritzar massa sobre aquesta qüestió. Han de passar més temps perquè també una formació com Bildu sigui capaç de ser molt més directa referint-se al terrorisme.
Sí, jo crec que sí que hi ha un consens dintre la societat, o una mena de consens dintre la societat, on bàsicament el consens jo diria que accepta tothom, fins i tot l'esquerra verxale més clàssica o més antiga que fa 10 o 20 anys l'hagués trobat en una altra posició, crec que el consens més o menys arriba a tothom és ETA va ser una banda terrorista, ETA va ser un grup terrorista que va cometre crims i va cometre violacions de drets humans, però no va ser l'única que va passar. També va passar, va haver més terrorisme i també va haver més violència d'estat o terrorisme d'estat o violència policial, etc. I s'han de reparar totes les violències. Aquesta mateixa setmana el govern Navarres és del PSN, és del PSOE, vull dir, i estava reconeixent a un torturat, no? Els primers torturats per la memòria, per la llei de memòria de navarresa. Vull dir que hi ha també, no?, avenços de totes les posicions. I que el que no es vol, o la sensació, és que és molt refractaria la gent a que vingui gent de fora,
ja,
la sensació de m'heu portat el debat de fora. A que això estem resolent nosaltres, i vosaltres cada vegada que sortiu, les víctimes també,
absolutament.
Cada vegada que sortiu és que té bote chapote. Unes coses que aquí no les entenem. I
ni les diem nosaltres, no les direu vosaltres.
Sí,
no?
I si em deixes...
No, i aquesta cosa que, efectivament, tot surt d'una entrevista que es fa des de Madrid, en aquest cas, no? La cadena SER, en àmbit estatal, no?
Sí, m'aprecio, és que és un de l'hostiarra, eh?
No. Sí, sí.
Però...
Està bé,
la punta. Sí. No. Després no és ja... poca cosa, que Aymar Barreto sigui un de l'hostiarra, perquè
sí,
jo crec que...
Sí.
Jo crec que és prou llest, vull dir, quan és prou volta, m'he posat el dit a la nafa.
No, i tant.
Després hi ha una altra cosa, em permets, però...
Sí,
no,
molt,
no,
molt breu, i el Manchón i la Sara.
No, dos coses. Una, la paraula banda. La paraula banda té una connotació i una semàntica que en el context cultural ideològic dels anys 80, 70, 60... no correspon a la idea que la gent tenia d'una organització política armada.
Correcte.
Que ells l'assimilaven més als moviments de lliberació nacional d'Argèlia o d'on fos.
Sí.
I, per tant, tenia una dignitat política, encara que sigui rebutjable la violència i tot, era conceptualment una organització que responia a claus polítiques. En canvi, banda respon a claus criminals.
Totalment.
Sense motivació política. I dir-li banda terrorista implica treure-li la component política i deixar-ho en la component només criminal. Evidentment, el terrorisme té una component criminal, òbviament, però les motivacions, això ho explicava molt bé Vergès, un advocat que va fer un llibre molt famós a França a propòsit del cas d'Argèlia. L'altra qüestió és per què És a dir, el debat que s'ha obert, que no crec que s'hagi acabat del tot, sobre el silenci sobre ETA i què relació té amb la memòria. És a dir, ara hem d'oblidar ETA, la memòria, o sigui, la pacificació d'Euskadi implica oblidar a ETA?
Però és que jo...
No és veritat, espera, deixa'm acabar l'argument. Sí. Hi ha molta gent que pensa que el País Basc està en aquella fase del silenci reparador. És a dir, que encara hi ha masses ferides obertes, com que perquè tota la gent que vol passar pàgina entengui que és millor no parlar-ne massa, ja en parlarem de la memòria, sense voler oblidar, però no tornem a obrir ferides. Que això ho explica molt bé la pel·lícula de la trobada entre ETA i...
Maixàbela.
Ara no em sortia el nom. Allà ho reflexa molt bé, sí. És a dir, tothom ha tingut de passar-se'n una gran quantitat de dolor, per arribar a aquesta situació. No ho espatllem, venen a dir les dues bandes.
Dit això, una qüestió, no paren de sortir. Portem 6 anys una producció, no?, accelerada de qüestió... productes culturals, de pel·lícules, de sèries, de llibres, tota l'estona, i per totes va, vull dir...
Bueno, això és saludable.
És saludable, però vull dir que no hi ha... Que a mi la idea aquesta de que hi ha una mena de silenci, no m'ho sembla,
Silenci, des del punt de vista que...
No és silenci, és no voler-ne furgar la ferida.
Hi ha com una...
Però és la trampa. Però jo crec que aquesta és una mica la trampa o el perill que
pot tenir. Bueno, aquí està la cosa, perquè els que volen parlar-ne cada dia volen furgar la ferida.
No, i els que volen el silenci, el que volen és refer una mica el relat. I per tant dir, com jo he sentit, per exemple, en aquests mateixos micròfons, el David Fernández, o ara tu, Arturo, quan deies reparar totes les violències, amb aquesta excusa del silenci de que necessitem país, el que s'està fent és un relat que en el fons està dient hi havia dues bandes, hi havia dues parts, i per tant hi havia una guerra entre dues parts. I això és el que és per mi perillós i posa en perill el que hem fet entre tots, la democràcia, perquè el 90% dels assassinats d'ETA són en democràcia. I, per tant, no hi havia cap mena d'argument polític. No l'han tingut mai, l'argument polític, però encara menys quan ja tens un sistema democràtic. I aquest silenci que ells mantenen i que els hi va molt bé, en realitat ho estan fent servir per dir, poc a poc, aquí al final el que hi havia era dues parts i, per tant, no ens fem mal i això passa el temps i ja està. I jo crec que això de tant en tant s'ha d'intentar, com a mínim, marcar i incidir i dir el que de veritat va passar. I Pedro Sánchez jo crec que encerta, perquè si parleu només de això ho ha fet per aconseguir vots o no, i dius, no, això ja no aconsegueix vots, puc estar d'acord, però s'ha de dir igualment. I si algú diu que no era una banda terrorista, s'ha de dir, i el primer que ho ha de dir és el president espanyol.
La
resta de polítics que per mi es considerin una mica dignes. Perquè, torno a dir, el 90% dels assassinats són en democràcia. No van tenir cap argument polític. Sí, cap argument polític
des de
l'inici. I el silenci té aquest perill que acabi passant. No. Per exemple, pensem en un nen ara de 10 anys, o de 15, o de 20, que d'aquí 25 anys, d'aquí 10 anys, amb aquesta mena de política de silenci, de que ens hem de... Jo crec que està bé, per altra banda, crec que s'ha de fer, però al mateix temps s'ha de dir el que va ser, el que va passar, i s'ha de marcar contínuament. I sobta, potser no des de la gent que viu al País Basc, però sobta des de fora, que dius, home, avui tenen la possibilitat de tenir un Lehendakari Bildu quan ha passat tan poc temps.
Crec que perquè
estan participant en les institucions, però també hem de recordar coses.
Crec que està viciat.
I sobte.
Hi ha un problema de vici amb aquesta qüestió d'ETA, evident, que és l'ús polític...
Clar.
Quan interessa de determinades coses.
Aquí
no?
Està.
És a dir, més enllà de parlar de què és i què va ser ETA, la impressió que fa... És com quan aquí vam parlar de s'ha d'abordar el debat migratori a Catalunya. Mm. Sí, però en campanya electoral, o a la proximitat, i en la pressió d'una campanya electoral, no és una cosa que abordaràs amb voluntat crítica, amb voluntat de curar, de trobar conclusions.
Hi ha moltes vegades que es parla d'ETA i estem ben clar que no hi ha un desig de pau en realitat, que el que hi ha és un desig d'aprofitament electoral.
Jo crec que aquí la diferència és quan parlem de memòria, en quins termes es fa referència a aquesta memòria. Si es fa en referència a una reparació de les víctimes, o bé si el que hi ha és una utilització política, que jo crec que és el que passa a cada campanya electoral. Al final, ho estava dient abans l'Arturo, no? Fa més de 10 anys que ETA no existeix. Crec que en els últims anys hi ha hagut una aposta que és decidida per part de l'esquerra abertzale de fer una participació democràtica en política. Fins i tot han investit president del govern espanyol, són peça clau en aquests moments de la governabilitat a Espanya, i en aquesta campanya s'ha vist i s'ha fet evident, no?, que la seva aposta és per parlar de la gestió i de la governabilitat, i fins i tot aparcant la qüestió de la independència. I jo sobre les eleccions en termes globals voldria dividir com tres estadis, no? El curt, el mig i el llarg termini. A curt termini haurem de veure en els resultats electorals, evidentment, si guanya Bildu o PNB, però el resultat global, amb independència d'en quina posició quedi, ens donarà un Parlament basc amb més sobiranista.
Segur.
Després, si sumen PNB i PSE, o bé necessiten, abans l'Arturo ho explicava, la participació del Partit Popular, amb tota la reverberació que això podria tenir, no?, en la política a nivell estatal. I després també poso un focus potser més petit, però què passa a l'esquerra de Bildu, amb Podem i Sumar, i les repercussions que pugui tenir la no obtenció de representació per aquestes dues formacions polítiques que s'enfronten per segona vegada i que s'enfrontaran en una tercera a les eleccions europees. Això a curt termini. A mig termini, a nivell d'impacte en la legislatura espanyola. Crec que la gran diferència de les eleccions a Euskadi amb les eleccions catalanes és que difícilment tindran un impacte en l'estabilitat de Pedro Sánchez, perquè Bildu, justament per l'estratègia d'anar guanyant centralitat, no deixarà de donar suport al govern de Pedro Sánchez encara que li arrabassin el govern a Euskadi. I més a llarg termini ampliaria el focus, no? Després de les eleccions gallegues, ara amb les eleccions basques, jo crec que les catalanes mengen a part, almenys a jutjar per les enquestes que tenim, però sí que és important la radiografia de que cada vegada més aquells socis dels quals depèn Sánchez, aquella esquerra sobiranista de la qual depèn l'estabilitat estatal, és cada vegada més forta. Ho dic pel BNG, per Bildu, no? Veurem què passa a les eleccions d'aquí 4 anys a Galícia i a Euskadi. En el cas de Catalunya poso un interrogant, no? Perquè l'actor que fins ara era molt important, que és Esquerra Republicana, veiem que va a la baixa, tot i que és veritat que quedar-se amb 25 diputats no és una força menor en termes globals, no? En el mapa global de l'esquerra sobiranista, que en aquests moments, no només en aquests moments, sinó que en els últims anys està sostenint a Pedro Sánchez. Em quedaria amb aquests tres estadis, i aquest últim em sembla realment interessant, no?, del moviment de plaques tectòniques que s'està produint en la política a escala estatal.
8 minuts i seran les 10 del matí. Arnau, et quedes per aquí, per quan arribi Peyo Echandía no ens ho fa saber.
Sí, sí.
Que no sé si fa, perdona, els discursos en euskera o...
Sí. Clar. No, hi ha una mica de tot. En els mítings fan servir un 60-40, et diria, 50-50 més o menys de basc i castellà. En les declaracions d'avui, que són habituals, aquestes del diumenge electoral, sempre de molt blanques, molt lineals, animant a la participació i poc més, entenc que també les farà en castellà i en euskera. Però en qualsevol cas estarem pendents, ha d'arribar en uns minuts, ara falten 7 minuts per les 10, per tant, en pocs minuts Peyo Echandiano, que votarà en aquest petit poble, en aquest petit col·legi electoral d'Otxandio, a prop de Vitòria.
Fins ara, Arnau.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i seran les 10 del matí, acompanyats de la Sara González, del Manel Manchón, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente, pendents de les eleccions d'Euskadi, d'aquesta arribada de Peyo Echandiano, que serà el candidat que va més d'hora, per tant, que marcarà el perfil de la jornada electoral, que això ja també és important com a estratègia, i a partir d'aquí seguirem. Una cosa molt significativa que va passar ahir i que us volia preguntar, molt significativa, que ens va sorprendre molts, m'avisava ja la Sandra Sotillo, que té companya i amiga de les Canàries, i deia, compta amb el que passarà ahir dissabte a les Canàries. I a la tarda estàvem mirant les imatges pensant, quina barbaritat de gent, 60.000 persones. A veure, les Canàries tenen, crec que 2 milions d'habitants, però clar, són illes, hi ha una capacitat de mobilització relativa. És la manifestació més gran que s'ha vist, que recorda i és contra el turisme, o sigui, contra la massificació, no el turisme, la massificació turística.
Exacte.
I sentíem algunes declaracions al llarg de l'informatiu de la gent que anava a la manifestació i recordaven tant la situació que es viu en altres llocs, a les Balears, a Catalunya, no, a Barcelona, que deien, és que venen molta gent, no ens quedem els diners aquí, hi ha precarietat laboral, pugen els preus dels pisos, i penses, és un dels signes del segle, absolutament. Manel, digues.
Sí, no, jo crec que és que és un tema que ens l'hem de prendre molt seriosament a tot arreu, perquè està passant el que anomenem les ciutats globals. Barcelona n'és un cas. Però ara jo faria una pregunta. Si diguéssim els dos municipis amb una renda per càpita més baixa a Catalunya, quins diríem?
Lloret i Salou.
Lloret i Salou, efectivament.
Clar, aquí està.
Efectivament.
És fort, eh?
I quan, clar, i diguéssim, així a priori diries, home, hauria d'haver d'altres perquè tenen menys activitat, perquè estan despoblats, podries pensar molts, no sé, des del Pirineu fins al no sé, tota la part de, tocant, diguéssim, del Baix Ebre... moltes. En canvi, dius Lloret i Salou. No és possible. Vull dir, ens hem equivocat, Arturo. És segur, ens hem equivocat. No. 17.500 sí. euros per càpita sí. de
mitjana. I amb problemes d'habitatge.
Sí, tremendo.
Llavors, què està passant? I podríem posar un exemple. Avui entrevistàvem el Josep Burgalla, que ha fet un llibre sobre el turisme. Podríem posar un exemple bàsic, que ho veiem cada dia. Una família nord-americana, d'Estats Units, no?, que la mitjana que es deixen a Barcelona, per exemple, són 100 euros per dia i persona. Posem una parella jove que estan 5 dies a Barcelona. Entre els dos es poden deixar, doncs, 1.000 euros. 1.000 euros a la ciutat. Però el seu viatge els ha costat 8.000 dòlars de qualsevol altra ciutat d'Estats Units cap a Barcelona, hotels, assegurances, tot el que vulgueu. Per tant, de 1.000 a 8.000, qui es queda els diners? Tot el que està entremig. Tot el que està entremig.
I el que està entremig són turoperadors que arriben al Maresme i els hi diuen a 20 euros la nit, i si la vols la prens, i si no la deixes.
Llavors, clar, el que estem veient a Canàries és perfectament comprensible perquè està passant a tot arreu. I el que diu, no, és que va molt bé que hi hagi turisme. És veritat, sempre que no sigui la base principal. A Barcelona és el 15% del PIB, ja s'està costant molt el 15% del PIB. Segurament comença a ser una dependència massa elevada.
Mira, una xifra només, que miràvem també, que crec que era el diari El País, que feia algunes dades brutals. 22.000 milions d'euros et deixa el turisme a les Canàries, bueno, suposadament, que és la xifra més alta de la història. Tenen 16 milions de visitants.
El tema és qui saps
8 vegades, els habitants. En el cas de Lanzarote, és un cas paradigmàtic. Viuen a Lanzarote, gent que és d'allà, 160.000 persones, tenen 3 milions de turistes cada any. 18 vegades els habitants de l'illa. 18 vegades.
És que el problema és una massificació que precaritza la vida dels autòctons i que, a més, això es produeix en un context de recursos limitats, i ho dic perquè veurem com gestionem, per exemple, la qüestió de la sequera a Catalunya en l'època estival. Però anava a dir, més enllà de Barcelona, en el cas de les illes, el problema s'agreuja pel manteniment dels serveis públics. O sigui, estem veient casos d'autèntiques dificultats per poder mantenir mestres, per poder mantenir metges, per poder mantenir personal d'infermeria, i això està passant a les Canàries i està passant també a les Balears.
Qualsevol perquè funcionari.
Després, exacte, perquè després és que no es poden pagar els lloguers, i no estem parlant de que tinguin 1.100 euros de lloguers, no, estem parlant de lloguers de 2.000, 3.000, d'habilitar fins i tot, en el cas de les Balears, recordo, pavellons autèntics, pavellons per poder allotjar el seu personal sanitari, però igualment cobrant preus desorbitats com 1.000 euros per una habitació, 1.000 euros per un llit. I això s'ha d'entrar a regular perquè és que està en risc el propi manteniment de l'estat del benestar en aquests llocs. Insisteixo, la massificació del turisme a Barcelona i a Catalunya és un debat que està obert, però en el cas de les illes és que és absolutament sagnant, i això explica per què tanta gent a les Canàries doncs ha sortit a manifestar-se al carrer, i veurem si hi ha un efecte crida en altres llocs, com puguin ser les Balears, que també estan vivint una situació absolutament insostenible.
Les autoritats a Canàries estan admetent el problema, és que ho saben perfectament, però jo crec que si de passa. Vull dir, és bastant imparable. Estem a favor de regular-ho, però és molt difícil, eh? O sigui, la màquina està a tota...
Bueno, no és tan difícil.
Sí que és difícil.
Sí, no dic que no
és difícil. A veure, tots els que estem a aquesta taula hem anat un cap de setmana por ahí.
I viatgem,
clar.
Dos dies. No, no, em refereixo. No, tots som turistes. Tots hem passat un cap de setmana a una ciutat i hem anat allà i ens hem tornat i hem deixat molt poc diner perquè pràcticament el que hem fet és anar a un restaurant i ja està. Vale? O a un restaurant i a un hotel, ja està. Vale. El problema és la pèrdua per part de les que són places massives, clar, perquè si el turisme es repartís, bueno, llavors seria d'una altra cosa. El problema és la concentració. A la ciutat de Barcelona, la concentració és brutal en una zona de la ciutat fins al punt de que aquesta zona de la ciutat pràcticament està expropiada pel turisme, perquè tot ens serveix per turistes, perquè els pisos que hi ha molt pis turístic, perquè hi ha molta infraestructura que està ocupada pel turisme, i llavors la gent autòctona perd espai, però no només perd espai, augmenten els preus del lloguer i se n'ha d'anar a viure a un altre lloc perquè la competència...
No continuen pujant.
I els seus sous, al contrari.
Exacte.
Al contrari, perquè aquest tipus de turisme massiu està controlat per una sèrie d'operadors, fins i tot els hotels que diem, tenim hotels a Barcelona, però de qui són aquests hotels? I a on se'n va el compte d'explotació d'aquests hotels?
Quatre cadenes, cinc...
Clar, és que, però això forma part de l'economia globalitzada.
Hi ha un problema... Hi ha un problema
perdona, de... Arturo, eh? És que em diu el Mañé que ja està parlant Pello... Pello Ochandiano, perdó. Ara em dubtava amb el nom de la població. Digues.
Un cambio que deja atrás políticas que están caducas, formas de hacer política que hay que superar, una inercia que hay que revertir, y tenemos la posibilidad de que los mismos sigan o dejen de hacer lo mismo. La oportunidad de revertir esta situación, de traer un cambio a este país, a esta parte del país, y yo creo que la garantía para eso es H. Bildu. Por lo tanto, bueno, pues aprovechemos un llamamiento masivo a la gente a que acuda a votar y haga posible el cambio en el día de hoy.
Està demanant el vot directament per Bildu?
Que la gent vagi a votar, sobretot, i ja ho sentiu de fons, eh? Moltíssima gent del poble animant-lo. De fet, quan arriba aquí Pello Ochandiano, ho sentiu de fons? Escolteu, mira. Ari, Pello Lendakari, just a les portes, ja et dic, del col·legi electoral, força gent del poble, animant el que podria guanyar les eleccions, un dels candidats que podria guanyar aquestes eleccions al País Basc, avui aquí a Euskadi. Per tant, Pello Ochandiano, que ja ha votat, ho ha fet molt ràpidament, de fet, en 5 minuts ho ha tingut enllestit entre votar i declaracions, i ara ja que se'n va cap a Vitòria a acompanyar el candidat d'Àlaba, també a votar a un col·legi electoral d'allà.
Perfecte. Gràcies, Arnau.
Fins ara.
Perdona, alguna d'alguna cosa que ens puguem haver perdut de destacada del que hagi dit o no?
No, és el discurs habitual d'aquests moments, no.
Perfecte. Gràcies, Arnau, fins ara.
Fins ara.
Pello Ochandiano, que ja ha votat, el candidat de EH Bildu, un dels grans favorits per guanyar, i que té aquest suport quan ha anat a votar, fins i tot a l'Ari, Ari. Pello Lendakari. Bé, què deies? Perdona, Arturo, del tema...
No, hi ha un problema de res, si tornant al tema del turisme, etc. Jo no dic que sigui fàcil, jo no diria mai, això és fàcil de fer, no, sempre les coses són complicades, però sí que sabem que hi ha un dels grans problemes, al igual que en el tema d'immobiliari, és la qüestió de la rendibilitat. És a dir, hi ha unes rendibilitats molt altes, tant en el tema immobiliari com en el tema turístic. I això fa que qui tingui calers, qui tingui 4 calers o 40.000 calers, hi hagi de posar, hi hagi de fer una inversió, tendeixi a pensar en aquests dos sectors, que a més estan molt lligats, sí. El tema immobiliari i el tema turístic. I el que s'ha de fer, el que s'ha d'intentar, les polítiques públiques que sabem que poden funcionar, considerem que poden funcionar, alguns llocs han funcionat, diguem-ho així, és intentar baixar la rendibilitat que és taxant aquesta mena d'activitats molt més alts del que es fan. Ara, hi ha un problema, per aportar una... No? Estic molt d'acord amb vosaltres, però jo crec que hi ha un problema també de governança política. És a dir, aquests sectors que es beneficien molt del turisme o de qüestió immobiliària estan ja molt imbrincats amb els governs, és a dir, a l'Ajuntament de Barcelona, al govern de la Generalitat, al govern de l'Estat, als ministeris, als ajuntaments. Els hi costa molt legislar i governar per baixar aquestes rendibilitats. moltíssim. Fixeu-vos
perquè, que... perquè fan de lobby.
Perquè fan de lobby o, no, o, mas, o més que de lobby.
Que som on som perquè ningú, com ha dit l'Arturo, ha estat capaç des dels governs de posar-hi fre pensant en totes les externalitats i impacte negatiu que té sobre la població.
Perquè, a més, no, són activitats que no estan pagant els seus impactes negatius. No estan pagant els seus consums d'aigua, els seus abocadors, no, els seus, el que aboquen de residus, tot això no ho estan pagant, no està incorporat en la factura d'aquest tipus d'activitats. És a dir, la sensació, hi ha algunes vegades una sensació de no s'hi pot fer res. I jo tinc la sensació que no se vol fer res. O que hi ha massa governs, massa... institucions de governança que consideren que, bueno,
però
és millor...
Esclatar, les...
Clar que s'hi pot esclatar, perquè la gent s'ho està donant.
La governabilitat té aquest risc.
Clar, jo ara, fora de micro, jo li estava dient una cosa al Manel, que és que cada vegada jo tinc més gent de diferents sectors ideològics, ja no és una cosa d'un racó de l'esquerra, ni d'una gent antiturista, no. Cada vegada més gent, i gent molt poc polititzada, diu, a Barcelona no s'hi pot viure. Ja no només perquè no s'hi pugui anar pel carrer a moltes zones de la ciutat, que és una evidència, és que no s'hi pot comprar a molts llocs per com estan els preus, és que no s'hi pot pagar el lloguer.
És a dir, el que passa és que això té un problema que abans ho deia la Mila, quan deies tu, home, sí que es pot fer coses, però el desig de la gent, al món, de viatjar,
sí,
d'anar a les ciutats, s'incorporen cada any 200 milions de persones... Sí. En el mercat de 2.500 milions de persones que més o menys poden viatjar al món, s'afegeixen cada any 200 milions.
I té molts problemes des del punt de vista ecològic.
I ara estan entrant de l'Índia, de Xina.
Sí, de Xina, sí.
I per tant, la pressió... Clar, i no volen anar a una ciutat petita que no coneixen, volen anar a Barcelona, a Nova York, a París, a les Canàries...
Com evites que aquest desig continuï tenint un impacte negatiu... en la població que el rep.
Només hi ha una abans... Per mi ja només hi ha una possibilitat...
És que la massificació del turisme encari, vol dir democratització del turisme.
Encarir preus i distribuir.
Però hi ha una qüestió també,
No hi ha més.
Però això, cuidado amb aquesta idea.
Sí, però no hi ha,
perquè,
no hi ha més.
D'altra banda, és el que dèiem abans. Clar. És a dir, el turisme massiu és la democratització del turisme. Abans només viatjaven els rics.
Sí.
Viatjaven molt bé. I estaven solets, i arribaven als llocs, i podien fer viatges exòtics, perquè eren els primers que arribaven
però,
a un lloc.
No, però hi ha una sortida,
o s'abarcanda.
Tens raó,
vale?
Això, però hi ha una sortida. Que és...
I ara s'ha democratitzat, vale? I tothom pot viatjar, i pot viatjar a un preu raonable.
Però s'ha de viatjar 3 o 4 vegades a l'any, o un. Doncs
exacte,
igual viatges un... Sí. Bé, i
llavors,
car,
és un problema
no
cultural, també.
Vegades.
És un problema cultural,
vale,
exacte.
Perquè estem tot el dia viatjant.
És el que he dit abans jo aquí. Tots hem fet lo d'anar un cap de setmana a una ciutat. Què veus en un cap de setmana a una ciutat?
Poca cosa o res.
Doncs fas 5 dies, una vegada a l'any, et gastes els diners, estalvies, li dones valor al viatge, perquè estàs pensant tot l'any a preparar-ho bé. I fas un viatge maco i et gastes els diners. I no fas 5, 6, 7 que no valen per res. Siguem clars.
Un apunt també sobre la qüestió...
Però tampoc és tan radical.
Ho dic per entendre el problema.
Això sí que realment és difícil, perquè estàs entrant en la decisió de cadascú.
I això s'inclou a nosaltres, eh?
Tot això inclou molts altres factors. Per exemple, gent que vivim absolutament estressats, que treballem 12 hores al dia, o que sigui, o estressats per no tenir feina, és igual, que necessites fer aquesta escapada com a element psicològic terapèutic.
T'han dit que la necessites.
No, que la necessita, cadascú es pensa que la necessita, òbviament.
T'han dit que la necessites.
Òbviament, però fixa't quina mena de comportament compulsiu que tenim, no? És a dir, ara fem una escapada de 2 dies que ens estressa més que tot l'altre.
Jo un apunt més per combatre la cosa aquesta de no s'hi pot fer res. També he de dir, jo considero que el turisme ha de baixar, hem de baixar el número de turistes, el número de viatges, el número d'estància. Ara, també una cosa, no pensem que hi hagi turisme ha d'implicar obligatòriament baixes condicions salarials o laborals. Hem de fer que en el sector turístic se puguin els salaris i puguin les condicions laborals, i es pot fer.
Però això vol dir que tu viatjaràs més car, també.
Sí, no, però és que justament és el que estem dient. Quan la Mila parla de la democratització del turisme, el que no pot ser és que aquesta democratització es faci a costa de la precarització dels seus treballadors.
10 i 12, perdona.
No, ja està.
10 i 12. Un moment, 2 minuts, i tancarem tertúlia amb l'embolic de les piscines. Encara que parlàveu de l'aigua, també, i dels turistes.
Que no sabem on ens banyarem.
No ho sabem. Ara, hi havia gent que estava pendent i ha de trucar a la casa del veí i dir, bueno...
Que vinc!
A quina hora obriu?
Amb el flotador de neguet?
I ara, ahir, el conseller Mascort va dir, no, això en principi no és així. Ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 12 del matí. De seguida també arrencarem tertúlia esportiva d'aquest Madrid-Barça, de què no volem ni sentir parlar gairebé, amb en Jons.
No vull saber res.
Estàs una mica Marcel i Virgili, eh? No vull saber res, doncs. Sí. Doncs de seguida el Joan Maria Pou, la Gemma Herrero, el Ferran Martínez i l'Anaïs Martí. Abans, només... quina percepció teniu d'això del decret aquest, del tema de les piscines? Perquè jo, abans de començar l'entrevista ahir amb el conseller Mascort, tenia una idea i vaig sortir pensant, no, igual ets tu que no ho havies entès. Però el que havia semblat és que les piscines privades, totes elles, podien ser, si així ho volien els seus propietaris i així ho autoritzava l'Ajuntament en qüestió, podien ser refugis climàtics, i això incluïa, doncs, en teníem totes les piscines que hi havia. Per tant, les particulars d'una persona que tingui a casa seva o d'una comunitat de veïns. Ahir va dir, això no és possible. Per tant, algú que pensés que podia omplir la seva piscina per ser un refugi climàtic si té a casa seva o la seva comunitat de veïns, ahir el conseller va dir no. I en el cas dels hotels va dir no és la idea. Em semblaria estrany.
Llavors, en què pensava? Pensava
només en
centres esportius,
per exemple.
Un galimaties. O sigui, preguntaves quina sensació us transmet realment un galimaties, perquè fins divendres vam creure una cosa i des de la compareixença del conseller fins ara, doncs, sí, compareixença al Parlament, doncs és veritat que s'han donat explicacions que difereixen bastant del que fins ara havíem entès. I això què denota? Doncs un decret del govern, i sempre insistim, quan són mesures, especialment quan són mesures de restricció o són instruccions que s'ha de donar a la ciutadania, han de ser clares. Perquè des del moment en què no són clares, obres la porta als incompliments i, si a sobre hi ha campanya electoral, a donar dinamita, no?, als teus rivals polítics. Clar, qui diu la veritat? Si el conseller o si els representants de les federacions i associacions de municipis? No sabem en aquests moments...
Això no ho he dit ara, ho hem explicat a l'informatiu, però sí. Ahir el conseller diu no canviarem, perquè la pregunta és el PSC li està demanant que canviï el decret per aprovar-lo, que aquest és un altre, potser és un decret que no s'aprova. I va dir no canviarem una coma. Per què? Perquè fins a l'última coma s'ha pactat amb la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis. A la tarda surt la Federació de Municipis i l'Associació de Municipis i diu, vam tenir primera notícia del tema de les piscines.
No sabem qui diu la veritat, qui diu mitges veritats i qui diu directament una mentida. Estem en campanya electoral i això és la paraula d'uns contra la paraula d'altres. Dit això, el primer que s'ha de fer amb un decret és deixar clar de què estem parlant. No pots deixar-ho tot a la interpretació subjectiva de què vol dir equipament. Perquè aquí, si no, cadascú entendrà el que li convingui. És veritat que quan tu has de regular una qüestió tan complexa com aquesta, a les portes d'un estiu on tothom necessita, d'alguna manera o altra, i més amb la calor creixent, doncs un refugi climàtic, has de poder tenir-ho molt travat amb les institucions que hauran de gestionar-ho, és a dir, amb els ajuntaments. També és veritat que els ajuntaments aquí hi han de posar bona voluntat, perquè ens hem trobat constantment que qualsevol mesura que ha posat el govern sobre la taula, fins i tot recordem aquell règim sancionador per qui incomplís les restriccions de consum d'aigua, s'ha trobat amb que qualsevol cosa era motiu pels ajuntaments per posar-se en peu de guerra. Fins i tot amb una qüestió tan greu com és un excés de consum d'aigua. Vull dir que aquí caldria una col·laboració de totes les administracions. Claredat per part de la Generalitat. Evidentment, tu no pots deixar equipaments i punt. Has de dir quins són aquests equipaments. Per no donar marge a l'error i per no donar marge justament al que està passant ara, que és que cadascú interpreta el que li convé. I després, per part dels ajuntaments, col·laboració i sentit comú. I per què dic sentit comú? Doncs perquè és veritat que hi haurà municipis que ja tindran refugis climàtics identificats per la seva població. És veritat que si ets un municipi de costa no és el mateix que un municipi d'interior, de la mateixa manera que no és el mateix un municipi d'interior que sí que tingui piscines municipals que un municipi d'interior que no tingui piscines municipals. Que aquí és l'autèntic problema. Entenc que aquest decret està fet per intentar garantir que tota la ciutadania, visqui on visqui i tingui les condicions socioeconòmiques que tingui, pugui tenir un refugi climàtic. I, per tant, aquí s'ha d'apel·lar a la responsabilitat de cada alcalde. En el cas de Sant Celoni, per exemple, no?, que és un cas que conec bé, perquè és un municipi que no té piscina municipal exterior, té un centre esportiu que cada estiu doncs deixa accedir a la piscina, però és coberta amb una petita quota, és veritat que justeja de refugis climàtics. I allà, doncs, l'alcalde, amb aquest decret, haurà de valorar, doncs, quines altres possibilitats té per garantir que els seus veïns puguin tenir accés igualitari a una piscina. Però és veritat que el decret, igualment, hi ha altres coses en les quals no entra, perquè, per exemple, quan vam entendre que els hotels podien omplir les piscines i els, si era a canvi de que els ciutadans hi poguessin accedir, és, d'acord, a quin preu? A 60 euros?
No, però després ahir el conseller també va dir que...
Després va dir que no.
Que no, però que, durant que no és la idea, que li semblaria estrany que
clar,
algú...
Però durant dies es va donar peu a debats aquest, d'inconcrecions, que no es va rebatre des del propi govern. Fins divendres no es va canviar. I clar, i donava la impressió que era un decret fet per facilitar que s'omplissin piscines.
El decret ho permet o no ho permet? Ho permet. Per tant, que li sembli estrany o poc habitual al conseller, a mi em sembla molt bé, però és que el decret ho permet...
Parla d'instal·lacions.
I a punt. Vull dir, el decret ho permet, en principi.
Equipaments.
Si estan pensats com a refugis climàtics, caldria veure... Jo crec que estem entrant, no?, enllaçant en el debat anterior, amb el tema del turisme. És a dir, i això, a més, perdoneu, ja ho hem vist, durant la pandèmia. Durant tota la pandèmia vam veure exactament el mateix. Restriccions absolutament asimètriques pel que era la població, nosaltres, pobrets nostres que vivim aquí, i després el visitant que podia venir perquè el sector turístic no li pots tallar.
Sí, va haver-hi un moment en què nosaltres no podíem canviar de regió
i venien turistes
de fora. Sí, això va passar.
Es permetia. Sí. Van venir pocs, però es permetia.
Sí, sí.
És a dir, sempre igual. És a dir, les restriccions per la població general, claríssimes. Quan arriba l'hora de ficar restriccions a que el sector hoteler pugui omplir les piscines, aquí venen les pors. Aquí cap govern s'atreveix. Cap govern, ni el govern de la Generalitat, no s'ha atrevit. De fet, el que volia fer el govern de la Generalitat amb aquest decret de l'altre dia era sortir a dir, per primera vegada, introduïm límits al capdalt dels turistes, que no s'havien introduït fins ara, al capdalt turístic, que... Ja hem vist ara que serà després de 3 mesos, fins al setembre. Vull dir, ja poca cosa. Però igual que el govern de la Generalitat no ha tingut la valentia de ficar límits al consum del turisme dels hotels, també, vull dir, qualsevol instal·lació turística, els ajuntaments estan parlant una mica el mateix. Ni han volgut ficar règim sancionador, ni han tingut nassos de dir també als hotels. Per tant, on estem? El que dèiem abans. Molta por de les institucions de governança en ficar límits al turisme.
I campanya electoral.
Exacte, que ja ho hem intentat dir aquest matí, no hi ha ni un sol territori de la governança o de la política que no estigui afectat per al virus de la campanya electoral. Des d'ara fins al 12 de maig. I després...
I espera.
Res del que es digui.
I espera.
O sigui, res del que es digui, del que s'aprovi, del que s'acordi, del que tal, veient el que estem veient els últims dies, no està afectat directament per una voluntat electoralista. Sigui per part de qui ho anuncia, sigui per part de qui s'hi oposa. Ja està, no hi ha més. O sigui, ara, a partir d'ara, pinces penjades a tot. Perquè si són capaços de trobar-se en la sequera, amb mesures que són importants per tothom, debatent per motius electoralistes uns i els altres, que no sabem qui diu la veritat i qui no, doncs amb qualsevol altra cosa.
I es votarà aquest decret enmig de la campanya.
En tot cas, no. O sigui, segur que no pot passar, malgrat hi hagi eleccions demà o d'aquí una setmana o quan sigui, és que en una emissora... es digui de ràdio, es digui amb una contundència un conseller de la Generalitat que això està pactat amb la Federació de Municipis i que després no ho estigui. Això no és...
Bé, perquè, és que no sabem qui és que diu la veritat o no.
Perquè després diu, hi ha una distància cap als responsables polítics, quina distància vols que hi hagi? Si t'està assegurant que està pactat i al cap de 2 hores et diuen que no.
Diuen és que va aparèixer aquestes dues línies en el document. Què és el que no estava pactat i què és el que és polèmic.
10 i 23. Bé, ja ens ho trobarem. Manxon, me'n vaig a fer tertúlia esportiva,
Allà tu.
Sara González.
Perquè sobretot no, ja no tant del partit del Barça, que mira, bueno, podríem parlar molt, però sobretot el partit del Madrid és incomprensible.
Absolutament, però ja està, és així, és el que hi ha. Sara González, Manel Manxon, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, moltíssimes gràcies. Bon Sant Jordi,
Bon Sant Jordi.
Repiteu el matí, per favor. Que vagi bé. Ara tornem, vinga.